Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic i recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem sessió contínua amb Neus Asín i Jordi Teix.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua.
Al racó ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
Avui, amb quatre novetats, entre les quals hi hem d'esmentar un nou títol del cicle de cinema infantil en català.
Moviment, doncs, a la cartellera. Veurem com ens queda distribuïda i a continuació us comentem dues bones propostes per poder veure cinema des de les vostres plataformes.
També viatjarem en el temps. Tres dècades, ja 30 anys han passat des que es va estrenar la pel·lícula que avui disseccionem. Serà, jo diria, un moment molt tens.
Sí, també us donarem tres raons per les que hauríeu de veure un clàssic del cinema avui. Una joia del cinema negre.
I encara us detallarem els resultats de la Seminci de Valladolid i les primeres notícies que ja sabem dels Premis Goya de l'any vinent.
Acabarem amb el concurs i recordeu que us demanàvem pel·lícules al voltant del periodisme.
I comencem, com sempre, amb la recomanació de la setmana.
Una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana.
Al llarg de tots aquests dies ha omplert de titulars tots els mitjans de comunicació. Parlem de la cimera de Glasgow. Alguns dels propòsits i objectius, encara que semblin molt esperançadors, no deixen de ser d'un futur una mica incert, quan el que s'ha decidit precisament és que es compliran l'any 2030. És el cas, per exemple, de la desforestació dels boscos.
A partir d'aquí, quina és la idea? Desitjar que temes com aquest i d'altres tan o més importants siguin tractats i resolts en el dia a dia de les accions de tots els governs del món, cosa que, ara per ara, no acaba de passar. Què us recomanem a partir de tot això? Melancolia, estrenada l'any 2011 i dirigida per Lars von Trier. Una reflexió al voltant de la possible destrucció del planeta i la reacció d'alguns dirigents que neguen aquest fet fins a l'últim moment.
Sessió Contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
Auronix Basar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
Ja el tinc! Què ets tu?
Soc l'elf i soc una elf.
Ah, sí, una elf?
Ah. No, home, deixa'm parlar. Sóc una elfi.
Però si només existiu en la llegenda.
Deixa-la anar. Tenim un llumí molt potent i el pensem utilitzar si cal.
Ah?
Elfi, mai de la vida seràs una elfkin com cap. Oh. Tots els teus intents de dominar un ofici han fracassat estrepitosament.
Buscaré un humà que m'ensenyi un ofici i quan torni ja no em podran dir inútil i barret petit.
Què és això?
Tens una setmana per tornar-me. I si no, et quedo a la casa i tu ja pots fer les maletes.
Ara ho perdré tot.
No llancis el barret tan ràpid. Eh? No t'amoïnis, només m'has d'ensenyar a fer pastissos.
M'estàs dient que no saps cuinar?
No, però va, tampoc pot ser tan difícil.
Estil elfi.
Doncs vinga, escoltàvem el tall de la primera novetat, que és una nova proposta d'això que coneixem com a cicle de cinema infantil en català. Recordeu, els dissabtes i diumenges, a la primera sessió, a les 4 de la tarda, i tan sols per 3 euros i mig, si es compra l'entrada a taquilla, o 3 euros per internet. Parlem de Els Elfkins, que és una producció alemanya i que està estrenada l'any passat. Són 78 minuts d'animació, dirigida per Ute von Munchau-Boll. Ens presenta una mena de follets que viuen sota la terra, allunyat dels humans, però un dia tres d'aquests follets pugen a la superfície i precisament entren en contacte amb un pastisser. És un producte destinat als més petits, dels anomenats aquests productes que diem blancs, sense dobles interpretacions, ni allò que a vegades comentem de diàlegs que semblen més pensats pels grans o per als acompanyants que no pas pels petits, i és un dibuix molt net i molt lluminós, vaja, com si expliquessis un conte.
Banyo en el sentiment.
Només em quedava l'avi.
Tenia una altra manera de fer les coses.
Fa poc vaig fer una amiga, una lloba. Passa molt sovint per casa.
Què fas? Mira, has tingut un cadell.
I'm following a falling star.
guarda forestal Simpson.
Diuen que hi ha hagut un accident d'avió?
I bastant greu.
L'avió portava un cartell de lleó que havien comprat els d'un circ. Encara no l'hem trobat. Jo vine corrents a veure això. Hi ha un cadell de lleó, un de lleó i...
Què punyetes és això?
És una de les amigues de l'avi.
Què?
Són inseparables.
Ens arriba aquesta segona novetat, El llop i el lleó, és una pel·lícula també infantil-adolescents, aquesta sí que és una estrena. És una producció francesa dirigida per Gilles Demestre i al llarg de la seva carrera ell també ha exercit de productor, guionista i també d'actor. Entre els seus treballs destaca Feroz, El país dels matins calmats i Mia i el lleó blanc. Justament aquesta pel·lícula vindria a ser la seqüela de Mia i el lleó blanc i en l'argument seguirem el viatge de la protagonista, que és un estudiant de música de Nova York que marxa a una illa llunyana del Canadà per ser present a l'enterrament del seu avi. És un gran treball amb animals, que això sempre diem que és molt complicat, i amb la participació de Molly Coons, Graham Greene i Charlie Carrick.
Hace 5 años, Thanos eliminó a la mitad de la población del universo. Pero los habitantes de este planeta la trajeron de vuelta con un chasquido de dedos. El regreso repentino de la población proporcionó la energía necesaria para que empezara el surgimiento.
¿Cuánto tiempo tenemos?
7 días. Somos eternos. Vinimos aquí hace 7.000 años.
Diu, ¿cuánto tiempo tenemos? 7 días? No, aquí tenim molt menys temps. Parlem de Eternals, la última pel·lícula del gènere de la ciència-ficció i del fantàstic. Atenció, de 2 hores 37 minuts, això ja sabeu que és una qüestió que està de moda i que és present en gairebé totes les últimes grans superproduccions. En aquest cas està basada en els còmics de Marvel, creats per Jack Kirby, per alguns el millor dibuixant de còmics de la història pel que fa sobretot al gènere de superherois. Recordem-ho, l'any 76, aquest autor, Jack Kirby, crea els Eternals, després d'haver estat a DC i que quan torna a la Marvel per fer-ho, aconsegueix absoluta llibertat creativa. Per crear aquesta saga es va valer de la mitologia i de la divinitat, prenent com a model l'escriptor Erik von Däniken, que alguns recordaran per un mític llibre que va aparèixer fa molts anys, autor de Recuerdos del Futuro, i en aquell llibre ja es relacionava la divinitat amb un origen alienígena.
És important aquest traspàs, podríem dir, de l'autor d'haver estat a DC Comics a Marvel, perquè hem comentat moltes vegades que Marvel és més el Disney, per entendre'ns, dels còmics, i en canvi DC Comics tenen tots una part bastant més fosca, fins tot una estètica. I precisament Eternals, l'haurem de veure tota, però per les imatges que hem pogut anar veient, té un aire més fosc que algunes pel·lícules de Marvel. Aquí també es podria explicar pel fet que l'autor és qui és i prové també de l'altra banda, diguéssim, de la competència dels còmics. En tot cas, l'argument es situa a milions d'anys enrere, quan els éssers còsmics coneguts fins al moment comencen a experimentar genèticament amb humans, i la intenció en aquell moment era crear individus superpoderosos que només havien de fer el bé. Però, com passa sovint, alguna cosa acaba fallant. En el repartiment tenim a noms molt importants, Angelina Jolie, Salma Hayek, Gemma Chan i Richard Madden, entre d'altres, i és una pel·lícula dirigida per Chloe Zhao, recentment guanyadora de l'Oscar per Nomadland, un gènere absolutament diferent al que havia fet amb Nomadland amb aquesta pel·lícula. Abans, però, també havia fet The Riders i Cançons dels meus germans, i és, doncs, el seu quart treball darrere les càmeres.
Cuando era un crío, a los chavales se nos enseñaba a tener principios.
¡Pardillo!
¿Qué has dicho?
¿Qué?
Antonio Soprano.
¿Podemos hablar un momento a solas, señora Soprano? Según el test de Stanford, Binet es muy inteligente.
Pues no lo parece, porque siempre aprueba por los pelos.
Ya, porque no se esfuerza, pero es listo. Según puede verse en los resultados, es un líder.
Tío Dick.
I acabem les novetats amb Santos Criminales, una preqüela d'una de les sèries més premiades i famoses de la història de la televisió. Segurament ho heu deduït, estem parlant de Los Soprano, el guionista de la qual, David Chase, també és guionista d'aquesta pel·lícula. Es dona més la curiositat que el paper del desaparegut James Gandolfini, de la sèrie, ara és interpretat en la seva joventut pel fill de l'actor, és a dir, per Michael Gandolfini. També repeteix bona part de l'equip tècnic. Hem de dir també que, a banda del guionista, que ja hem esmentat, el mateix director de la pel·lícula, Alan Taylor, ja havia dirigit uns quants episodis de la sèrie televisiva.
Efectivament, l'argument ens presenta, com dèiem, Tony Gandolfini, abans de convertir-se en un dels mafiosos més coneguts dels Estats Units i ja de passada de la televisió. Ens trobem a l'any 1960 i aquest jove Tony es posa sota la tutela del seu oncle, amb qui viurà sobretot els esdeveniments que enfrontarien a les comunitats afroamericanes i italianes en la ciutat on viuen. Repartiment, a banda del que ja hem esmentat, Michael Gandolfini, trobem Alessandro Nivola, Leslie Odom Jr. i Vera Farmiga, entre d'altres. La direcció, també ho hem dit, és a càrrec d'Alan Taylor. Ell és actor, guionista, productor. Va debutar en 1993 dirigint un episodi de la sèrie Homicidio i la seva trajectòria a la televisió recull títols tan emblemàtics com capítols de les sèries Oz, Sexo en Nueva York, A dos metros bajo tierra, Deadwood, Mad Men o Juego de Tronos, per dir-ne alguns. Pel que fa a pel·lícules, es vanta Mi Napoleón, Thor i Terminator. I vegem ara com queda una mica distribuïda la cartellera, hem dit que hi havia força moviment. Tenim tres doblets, els Elfkins, aquestes sessions especials a primera hora de dissabte i diumenge, fa doblet amb Venom a Bram Atanza, després El Llop i el Lleó, una de les estrenes amb Halloween Kills, i Ron dona error amb La Crònica Francesa. I per últim, quatre sales, dues de les quals fan el mateix títol, a totes hores a la mateixa pel·lícula, Eternals, una altra El Último Duelo, i la última ja, una altra de les estrenes d'avui, Santos Criminales.
Preneu nota també que avui tenim cinema a l'Auditori de Can Trona de la Vall d'en Bas amb una nova sessió del documental del mes amb la projecció de Lobster Soup dels directors Pepe Andreu Ibarra i Rafa Molés Vilar. Aquesta Lobster Soup, sopa de llagosta, és el plat estrella del Cafè Brillant, l'ànima del poble més gris d'Islàndia. Per tant, hi trobarem vells pescadors, músics bojos, un boxejador, rapsodes, tots plegats ens presenten una comèdia deliciosa sobre les comunitats humanes. I per últim, dir-vos que el proper dijous 11 de novembre, la pel·lícula que podrem veure en versió original serà El Último Duelo.
Aquí no passem una pel·lícula, tenim sempre sessió contínua.
Les plataformes.
Avui ens visita aquesta secció amb la que us fem propostes interessants per poder veure cinema des de les plataformes de la televisió. Avui tenim dues propostes. Anem per la primera.
Al que me ha pasado una cosa muy rara, ¿vale? Llámame si puedes, ¿vale?
Esto es delicado siempre, por
favor. Vaya, mírame, mi amor.
Me estoy hundiendo, cariño.
Todo está en tu cabeza, Adrián.
Eso no.
Ahora solo tienes que sacarlo fuera.
Tenemos que hacerlo, André.
No hagas nada de lo que puedas arrepentirte después.
Marquesita, qué broma. Qué broma, Marquesita.
Han passat 50 anys des de que Chicho Ibáñez Serrador revolucionés la televisió espanyola amb una selecció d'històries de terror i suspens que ara podem veure renovades amb la direcció de quatre noms del cinema actual i també del gènere. Rodrigo Cortés amb La Broma, Rodrigo Sorogoyen amb El Doble, Paco Plaza amb Freddy i Paula Ortiz amb El Asfalto. Dirigeixen aquestes noves versions d'aquests quatre episodis esmentats. En varen poder veure un parell a Sitges i de veritat que valen molt la pena, sobretot per l'elenc electoral que hi ha en cada un d'ells. I aquests episodis els podem veure ja a partir d'avui, com dèiem, a Amazon.
La sexualitat forma parte del plan de Dios.
Mamá, ¿qué estabas jugando?
A nada.
Amor,
el encuentro entre el hombre y la mujer se realiza en el matrimonio. Punto.
Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos
I HBO Max, també a partir d'avui podem veure Les Niñas, de Pilar Palomero, una història dels anys 90 sobre un grup de nenes i l'adolescència que van viure a l'Espanya d'aquell temps. Una radiografia realista, amb l'Expo de Sevilla, els Jocs Olímpics de Barcelona i altres fets d'aquell moment com a taló de fons. Millor pel·lícula al Festival de Màlaga i premis als Goya i als Gaudí. Si descubriràs cientos de rosas a tu alrededor, hoy la luna y mañana el sol, y tú sin saber aún quién eres, desde el país donde mueren las flores, dime que aún creerás en mí. Sessió contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
I ja ho veieu, ha arribat el moment de la mà de Bill Murray i el seu despertador famós. Ens traslladem a l'any 1991. I és que, com dèiem al principi del programa, ja fa 30 anys que s'estrenava una de les pel·lícules més esgarrifadores de les darreres dècades. El seu director, Jonathan Demme.
Tras la muerte de su padre quedó huérfana, tenía 10 años. Se fue a vivir con unos primos a un rancho de ovejas y caballos. ¿Y?
Una mañana me escapé y ya está.
Ya está, no, Clarice. ¿Qué le hizo escapar? ¿A qué hora se marchó?
Aún no había amanecido.
Entonces algo la despertó. ¿Fue una pesadilla? ¿Qué fue?
Alguns haureu reconegut el diàleg o la música que escoltem de fons. Com dèiem, tres dècades ens separen de l'estrena del Silenci dels Anyells, un gran clàssic del cinema basat en la novel·la de Richard Harris i que segueix sent la primera pel·lícula de terror guanyadora de l'Oscar a la millor pel·lícula, a banda de guanyar en altres cinc categories clau. Un èxit que també es va traduir a la taquilla amb una recaptació de 272 milions de dòlars amb un pressupost inicial de només 19.
Aquestes dades sorprenen encara més si tenim en compte que cap estudi volia fer-se càrrec d'aquesta producció. Dino De Laurentiis havia passat literalment del projecte després del seu fracàs a Hunter i va ser l'actor Gene Hackman qui va parlar amb el seu amic Arthur Krim dels estudis Orion i junts varen comprar els drets de l'obra. El mateix Hackman volia interpretar el paper de Lecter, però la lectura del guió per part de la seva filla el va fer desdir-se.
Bona part de l'èxit del Silenci dels Anyells és precisament el seu repartiment. En principi, Jonathan Demme volia que Michelle Pfeiffer ho fes perquè ja havia treballat amb ella a Casada con Todos, però l'actriu va rebutjar l'oferta per considerar-lo un film massa violent. Però Jodie Foster també estava en el punt de mira. Acabava de guanyar un Oscar, tenia l'edat adequada i un registre apropiat per fer-se amb el personatge.
Per l'altre paper principal hi havia candidats com Dustin Hoffman, Morgan Freeman o fins i tot Sean Connery, però el nom d'Anthony Hopkins ja circulava després del seu treball teatral a Ecos i el seu paper a L'home elefant que varen acabar de convèncer el director. L'últim encert va ser el del personatge de James Gum, el Buffalo Bill, que és el veritable dolent i psicòpata terrorífic que en aquest cas va ser interpretat per Ted Levine.
Buenas noches, Clarice.
He pensado que le gustaría tener sus dibujos. Hasta que tenga una ventana.
¡Qué delicadeza! O la envía a Jack Crawford como único intento antes de que les echen a los dos del caso.
No, he venido porque he querido.
Dirán que estamos enamorados.
Parlem del gènere. Quan una pel·lícula es rodeja de premis i de prestigi, sempre apareixen veus que afirmen i asseguren que aquella pel·lícula és un drama, un thriller o qualsevol cosa que no sigui terror. És com si aquest gènere, el de terror, suposés d'avaluar la qualitat de l'obra. Demme ho tenia claríssim. Clar que és terror, deia. Ho vaig saber des de que vaig llegir el llibre. Amb tot, la subtilesa del Silenci dels Anyells és la capacitat de crear incomoditat i de pertorbar sense necessitat de grans ensurts ni sang.
L'habilitat de tot l'equip artístic, amb el director al capdavant, ens dona consideracions a tenir en compte. Per exemple, la relació entre Aníbal i Clarice es desenvolupa com una mena d'història d'amor perversa. L'argument segueix els paràmetres del terror clàssic, una barreja de Dràcula i Sherlock Holmes. I tot això amb l'afegit de que Hopkins, atenció, apareix al llarg del film només durant 16 minuts i tan sol comparteix escena amb Foster 4 vegades.
Aníbal és un dels dolents més icònics del cinema modern i Clarice és l'heroïna amb un fort caràcter, però també vulnerable i molt humana. Trets que van inspirar personatges femenins del gènere policia com el de Scully, d'Expedient X. El mateix passa amb certs aspectes de la trama El Exorcista 3, que tenia moltes escenes amb aquests cara a cara policia-assassí, tal com fan Hopkins i Foster. Tot plegat envoltat d'una llum freda i inquietant.
Algunes curiositats i secrets del rodatge. El personatge d'Aníbal Lecter era el segon cop que apareixia a la gran pantalla després de fer-ho a Manhunter de Michael Mann l'any 1986. Per cert, Anthony Hopkins va construir el personatge a partir de visitar diversos assassins en sèrie a centres penitenciaris de tot el país i impostar la seva veu seguint, segons diu ell, el model de l'ordinador HAL 9000 de 2001, una odissea de l'espai. L'actor afegeix, però, que es va inspirar també en les maneres de parlar de Truman Capote i Katharine Hepburn.
També Jodie Foster va poder assistir a cursos d'entrenament i d'instrucció de l'FBI, però a banda d'interpretacions és evident que amb tot el que hem explicat les imitacions no es van fer esperar. Huellas Criminales, Seven o Zodiac són exemples. És indubtable que films com Resurrection, El coleccionista de amantes, El coleccionista de huesos o Los ríos de color púrpura veuen directament de les fonts del Silenci dels anyells.
Com dèiem, han passat 30 anys des de la seva estrena, però tots estarem d'acord en que El silenci dels anyells segueix sent un dels productes més inquietants i tensos que el cinema ens ha ofert en els darrers temps. I avui ho hem volgut recordar.
Tres raons de pel·lícula.
I ara visitem aquesta secció on us fem arribar tres raons per les que hauríeu de veure una pel·lícula important en la història del cinema. Avui volem parlar d'una història onírica i fantàstica amb algun gir inesperat. Avui, Laura, dirigida per Otto Preminger.
¿Qué hace usted aquí?
No, no es posible.
Si no se va inmediatamente, llamo a la policía.
Usted es Laura Hahn. ¿No es cierto?
Llamaré a la policía.
Yo soy la policía. Teniente MacPherson.
Doncs vinga, primera raó, basada en una novel·la del mateix títol, Laura es va estrenar l'any 1944 i 55 anys més tard, el 1999, va ser seleccionada per la seva conservació als Estats Units al registre de la Biblioteca del Congrés per ser culturalment, històricament o estèticament significativa. També va ser considerada com una de les 10 millors pel·lícules de misteri de tots els temps.
Segona raó. Abans de Preminger, el rodatge el va iniciar Robert Mamoulian. La pel·lícula centra el misteri al voltant del personatge femení que dona títol al film. Una dona que obsessiona tots els homes que s'acosten a la seva personalitat i figura. Un magnífic guió amb enginyosos diàlegs i una esplèndida fotografia per la que va guanyar l'Oscar a l'edició d'aquell any.
I tercera i última raó, perquè tot i ser considerada una veritable joia del cinema negre, en ella no hi ha carrerons foscos, ni barris baixos, ni bars de mal amor, ni tan sols dones de dubtosa reputació o assassins a sou. En el seu lloc, l'alta societat de Nova York, restaurants sofisticats i apartaments luxosos en les zones més privilegiades de Manhattan. Però això sí, segueix sent pur cinema negre.
repassem una pel·lícula. Tenim sempre sessió contínua.
I ara parlem de festivals. De fet, aquesta música sempre ens indica que hem de parlar d'aquests certàmens, que sempre que comencem temporada anem un darrere l'altre. Avui tenim la Seminci ja amb palmarès i resultats finals, eh, Jordi?
Sí, efectivament hem de parlar d'aquest resultat final, però sobretot per destacar, a part d'alguna de les guardons més importants, aquelles pel·lícules que properament amb facilitat podrem veure en pantalles. Hem de parlar de L'Espiga d'Or, que va ser Last Film Show, del director indi Pam Nalin. És una pel·lícula mitja autobiogràfica i que és un homenatge al cinema. Alguns van dir que era el cinema Paradiso de l'any 2021 perquè és la història d'un nen de 9 anys que té de nom Savall i que li canvia la vida totalment quan veu per primera vegada una pel·lícula en una sala de cinema. Hem de dir també que els premis d'interpretació van ser per l'actor Yuri Borisov pel film Compartimento número 6 i l'actriu Ilka Gasby per Koumena. Paul Schroeder va guanyar el premi al millor guió per El comptador de cartes, però també volíem destacar unes pel·lícules com són Sis dies corrents, de la directora catalana Neus Ballús, que va ser una de les guanyadores d'aquesta edició perquè va guanyar l'Espiga de Plata, que és com diríem el segon premi del certamen, i el premi del públic. És una història al voltant de tres llauners reals que exerceixen la seva professió i que ja venia del Festival de Locarno amb dos premis a la butxaca. També esmentar El vent que ens mou, de l'empordanès Pere Puigverd, que va guanyar el premi a la secció DOC Espanya, de documentals, i Sedimentos, del valencià Adrián Silvestre, que va guanyar l'Espiga Arco Iris. El director, quan va acomiadar, diríem, la sessió aquesta del palmarès que es va fer públic, va parlar de 45.000 entrades venudes, gairebé un 75% del que es va vendre l'any 2019, per tant s'està tornant, com aquell qui diu, a la normalitat, tenint en compte que encara hi havia en aquell moment restriccions en algunes sales d'aforament. 40.600 estudiants varen passar per les seccions escolars i que, molt important, i que això ja és una cosa definitiva, alguna vegada n'hem parlat, en els festivals ja ha vingut per quedar-se això de veure projeccions i actes del festival a través de línia, doncs bé, per la web del propi festival varen haver-hi 10.000 espectadors, però és que varen ser els mateixos 10.000 els que ho varen fer a través de Filmin, és a dir, públic en general, que a través de Filmin ha vist alguna pel·lícula o algun acte de la Seminci. També va anunciar, com fa cada any, el país convidat de l'any següent, perquè la Seminci té una secció que és dedicada a un país, i l'any que ve molt llaminer perquè el país convidat és Irlanda.
Doncs de la Seminci anem als Goya, que encara no sabem quan s'anunciaran els nominats, però en tema documental, Jordi, hi ha com una mena de preselecció prèvia, no?
Sí, hi ha hagut una modificació aquest any en el reglament dels premis, i és que, no sé, no tinc acabo de tenir clar si és una bona mesura o no, però ho acabarem d'anar parlant perquè tenim encara mesos, això és el mes de febrer. Resulta que han fet ja una preselecció dels documentals, i perquè sortiran quatre, que seran els que estaran dintre de la travessa que pugui haver-hi el guanyador, perquè així permetran que tots els altres, crec que són en total uns 15 o 16, tots els altres que no siguin aquests quatre, podran anar a competir en qualsevol altra categoria com una pel·lícula. Aleshores, hem de parlar que El retorn, la vida després d'Isis, d'Alba Sotorra, i Lobster Soup, de Pepe Andreu i Rafael Molés, estan dintre d'aquest grup i que podria ser que estiguessin dintre d'aquests quatre seleccionats. Per què ho diem? Doncs perquè són documentals que precisament s'han passat molt a prop d'aquí a casa nostra, dintre del cicle aquest que comentem del documental del mes, el del retorn després de l'Isis va ser el del mes passat, i l'altre, Lobster Soup, és el que hem esmentat avui, que està programat per avui mateix. Per tant, que veurem si i finalment entren dintre d'aquest grup, i si no, doncs en parlarem més endavant.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Doncs vinga, com sempre, previ al concurs anunciem la setmana que ve jugarem a les pel·lícules, allò que ara ja fa un parell de setmanes que no fem i que tant ens agrada, i atenció, bufarem espelmes, us dono una pista, amb un actor que tan aviat volava amb avions com navegava amb vaixells. Ho deixo ho deixo aquí. Però també, a més, tenim una notícia per les properes setmanes dins l'agenda de novembre.
Doncs sí, al llarg d'aquestes properes setmanes us donarem més detalls, però ja us hem de dir que aquest mes de novembre hi ha una efemèride, un parell, podríem dir, importants. D'una banda, els cinemes Olot fan 20 anys des de la inauguració de les noves sales on els tenim ubicats. Per tant, estem preparant un programa especial per celebrar aquests 20 anys dels cinemes i, per tant, del cinema a casa nostra, que coincideix també amb un 20è aniversari, com a mínim, nostre com a programa, que, en fi, fa tants anys que fem aquest programa, Jordi, que a vegades ja ni sabem quants en tenim, però sí que em sembla que la vintena ja hi hem arribat. Per tant, farem tot un programa especial i ja us anirem donant detalls. Serà cap a final de novembre, eh? I sortirem dels estudis. Per tant, preneu nota i us anirem explicant com estarà fet aquest programa especial. Ara anem a una cosa que fem cada setmana, a regalar entrades precisament per anar al cinema.
Sí, recordeu que vàrem parlar de pel·lícules al voltant del periodisme i volíem que em diguéssiu senzillament això i per què escollíeu un títol que l'argument fos al voltant d'aquesta professió del periodisme.
Doncs, de fet, hem tingut més de 50 respostes encertades. Ja sabeu que podeu participar a través de Facebook i d'Instagram. D'entre totes elles, s'emporta aquestes dues entrades, gentilesa de Cinemes Olot, la Violeta Puignou, que ens ha dit Todos los hombres del presidente. Diu amb Robert Redford i Dustin Hoffman sobre com els periodistes Bob Woodward i Carl Bernstein van destapar el cas Watergate i provocar la dimissió del president Richard Nixon. La Violeta, doncs, s'emporta aquestes dues entrades per anar al cinema.
I anem per la pregunta de la setmana que ve, perquè hem parlat justament avui en el programa aquest que ens traslladem d'època de la pel·lícula Excel·lència dels Anyells, i el que volíem era precisament, com que és una d'aquelles pel·lícules que sempre en aquelles converses de dir què vols veure, què no vols veure, què no podria veure, sempre surt aquest títol, doncs volem que ens dongueu una raó per veure-la o una raó per no veure-la, Excel·lència dels Anyells.
Doncs apa, ja sabeu que podeu participar a través de Facebook i d'Instagram.
Nosaltres no som anyells i no farem silenci perquè cada divendres, com sempre aquí, això continua, continuarem parlant de cinema.
Que passeu un fantàstic cap de setmana.